Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana en companyia del Enric Sierra, que és adjunt al director de La Vanguardia. Bona tarda, Enric.
Bona tarda.
Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
Daniel Arasa, escriptor, periodista. Bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
Joan Carles Valero, Relacions Institucionals de Bocento a Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona i candidat a la reelecció pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Senyor Ballesteros, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Gràcies, i, bueno, com està Tarragona? Perquè, en fi, ja que està vostè avui aquí a Barcelona, vengui una mica, no només a la gent de Barcelona, sinó a la resta de Catalunya i d'Andorra, doncs una mica a Tarragona. Com està la ciutat?
Doncs estem en plena eclosió. De fet, els poetes romans, Florus concretament, deia que Tarragona és la ciutat de l'eterna primavera, i aquests dies es demostra. Està esclatat tota plena de colors, el mar està extraordinari, tenim la ciutat plena de visites turístiques des de la Setmana Santa, que és el primer any en uns quants que fem el 100% d'ocupació, i turísticament molt bé, i urbanísticament molt bé, perquè ja tenim el POUM aprovat, amb projectes com els Jocs del Mediterrani pel 2017, que és una de les estrelles del nostre futur immediat, i socialment patint, encara que és veritat que tenim un nivell d'atur menor que la mitjana catalana i espanyola, però patint perquè encara hi ha famílies que ho passen malament, i en aquesta última qüestió és en la que hi hem posat un gran esforç.
Parlava vostè de turisme. Turísticament, vostès, Tarragona, fan competència a aquest monstre que és Barcelona, la capital de Catalunya?
No, competència no. La marca Barcelona és una marca molt potent. Ens en aprofitem perquè, doncs, d'alguna manera es crea sinergies, i ens adrecem també amb un turisme diferent. Nosaltres hem situat la marca Tarragona adreçada amb un turisme familiar, cultural, gastronòmic i mediambiental, i crec que l'estem modestament clavant, com diuen els joves ara. Us explicava ara fa un moment que teníem, en 7 anys hem passat de 900.000 visites any a 2,7 milions de visites any l'any passat tancat. I això vol dir que Tarragona, primer, era la gran desconeguda turística, perquè doncs, nosaltres ja vivíem bé de la química, del port, de l'activitat de la universitat, dels centres de recerca, etc. I no havíem fet mai una aposta pel turisme. I aquesta aposta pel turisme, quan s'ha fet amb una mica de coherència i venent allò que pots vendre, nosaltres no volem competir en Barcelona, perquè no podem, però no volem competir tampoc amb Salou. Nosaltres no ens adrecem als grans turoperadors, ens adrecem a les famílies que ens volen visitar, que tenen un poder adquisitiu mitjà i alt i que volen veure cultura i sobretot volen viure la cultura. És a dir, nosaltres, jo recordo sempre una conversa que teníem amb el Gianni D'Alemano, l'exalcalde de Roma, que va venir, bueno, va conèixer Tarracoviva, que és un festival de reconstrucció històrica que fem, però no fem com les setmanes medievals que tothom es vesteix de medieval, no, fem jornades de reconstrucció científicament molt ben fetes, gladiadors, la religió, la justícia, en fi, la vida a Roma. I jo li deia, és que ho feu molt bé, dic, clar, és que Roma només hi ha una, i jo no puc competir en Roma. Ara, jo puc ser el millor explicant les pedres, no? I ara estan copiant parcialment el model de Tarragona els de Roma, no? És a dir, nosaltres ens hem especialitat en explicar bé les pedres, el nostre patrimoni històric i monumental, i la prova és que en la temporada alta, que serà ara el mes de maig de Tarracoviva, en 8 dies tindrem 123.000 persones de pagament en els espectacles o d'invitació en els espectacles, que és un fenomen extraordinari.
En parlarem molt més de tot aquest tema, però escolti, són, si no m'equivoco, les terceres eleccions que vostè és cap de cartell del PSC de Tarragona. Què tenen de diferents aquests comicis del 24 de maig? Aviam, que el PSC, perdoni, és una marca que cotitza a la baixa, poder, aquests fenòmens nous polítics com Podemos, Ciutadans, jo no sé, la CUP, Com veu tot plegat aquestes eleccions?
Tenen d'igual que la temàtica local és la que marcarà la pauta en la campanya, eh? Per tant, lluny d'algunes especulacions, el que importarà realment és qui gestiona la ciutat, en qui li deposites confiança, i en molts casos personalitzat, no només l'etiqueta del partit. Tenen de diferent, que efectivament el moment social i polític és molt diferent del de fa 4 anys, que en aquest moment la corrupció i el desencís de la política doncs està marcant la pauta, i que han aparegut noves formes d'expressió política que han anat més enllà dels dos eixos tradicionals que teníem en aquest país. En aquest país la política pivotava al voltant de dos eixos, tradicionalment, que era esquerra-dreta i en l'eix nacional Espanya-Catalunya, per dir-ho de manera molt sintètica, no? En aquest moment s'ha afegit un tercer eix que complica molt la situació, que és lo nuevo y lo viejo, eh? Allò, el que és nou i el que és vell, el que està net i el que està brut. No? I això configura un panorama diferent. Crec que, per les dades que tenim, hi haurà alguna llista més que entrarà i tindrà representació municipal. En aquest moment són 4, jo crec i calculo que serem uns 6 partits polítics o candidatures representades a l'Ajuntament.
Té alguna enquesta ja en aquest sentit?
Sí, sí. És que m'agrada poc parlar d'enquestes.
Van bé.
Des del punt de vista personal van bé. Sí.
Però apunten a un ajuntament com el d'ara o molt més atomitzat, amb més forces?
Amb més presència, sí, amb una molta representació, la resta una mica més repartit, sí, sí, sí. Per dir-ho suaument, com un eufemisme.
No vol desvetllar gaire.
No gaire.
Obrint ja la resta de micròfons, Joan Carles,
en tot cas, perdoneu, una dada només curiosa, eh? En canvi, es presenten menys llistes que fa 4 anys. Fa 4 anys teníem 15 llistes que es presentaven i ara 13. No? És un fenomen curiós, eh? Crec que entraran més, però en canvi tindrem menys que es presentin efectivament.
Bueno, una formació històrica pot haver desaparegut del mapa tarragoní, Iniciativa, jo no sé com aquest...
No, Iniciativa es manté, per exemple, Podem guanyem no es presenta a Tarragona. No, ha desaparegut alguna llista veïnal, i alguna d'aquestes estranyes, dels d'escons en blanc o alguna cosa d'aquesta.
Pirates i coses d'aquestes. Sí, sí, sí. Molt bé, aviam, Joan Carles Valero i després l'Enric Serra. Endavant.
D'unidó també, 13
sí, propostes. Sí, són moltes. Sí, sí.
Vostè es presenta a una tercera legislatura, mm-hmm. No?
Sí.
Recordo que fa poc es va presentar un llibre que es titula Alcaldeando, això que vostè fa des de fa 8 anys a diari,
sí, a diari,
24
sí.
hores al dia.
I 7 dies a la setmana.
Un llibre d'Alberto Ruiz de Azúa, que va ser alcalde d'un poble que ara no me'n recordo com es diu, del País Basc, i que ell deia de que un candidat a l'alcaldia, la primera legislatura, és Sancho el Fuerte. La segona, Sancho el Sabio, i la tercera, Sancho Panza. Això no sé si serà el seu cas, ja que ara comença la tercera legislatura. Això és una mica de broma, eh?
No, però no està mal vist, eh? No està mal vist,
sí. A part del comentari, jo volia preguntar-li pel veritable repte que té Tarragona davant de Catalunya i davant de tot l'estat espanyol, que són els Jocs Olímpics del Mediterrani. Recentment es va constituir el Comitè d'Honor d'aquests jocs amb la presència del rei d'Espanya.
Sí.
I això és diguéssim, són els Jocs Olímpics de consolació després de Madrid perdre els del 2020?
Sí.
Ho són per l'estat espanyol, també?
Sí, per l'estat espanyol podria ser, també per Catalunya. Per nosaltres són els jocs als que podem aspirar per la nostra dimensió. Tenim 140.000 habitants. De fet, som la ciutat més petita que mai a la història haurà organitzat uns Jocs al Mediterrani. Penseu que nosaltres competíem a l'assemblea de Mersin, a Turquia, competíem amb Alexandria, que té 2,8 milions d'habitants. Per tant, la competició era bastant desigual, i inicialment també competíem amb Mersin, Turquia, que tenia té 1 milió d'habitants. Per tant, per nosaltres és el que podem aspirar, no podem aspirar més. I amb la nostra dimensió són com els Jocs Olímpics, van suposar per Barcelona un revulsiu urbanístic, social, econòmic, de marca, de projecció. Jo recordo que em deien, no, almenys tindrem una bona notícia esportiva aconseguint aquests jocs, que va ser una competència molt difícil, perquè vam guanyar per 2 vots i vam haver de vèncer la Unitat Àrab, que inicialment estava tota alineada amb Alexandria. Jo em vaig fer unes visites per Tunísia, Algèria, per tots els països, per intentar esgarrapar vots, i finalment ho vam aconseguir. I quan veus el que ha passat en Madrid, en l'última candidatura de Madrid, que injustament, jo crec que injustament va perdre a les primeres de canvi, te n'adones del difícil que és aquest món de l'esport i la competència en un esdeveniment internacional. Per tant, estem orgullosos d'aquesta presidència de Sa Majestat, que a més l'ha assumit amb entusiasme i amb interès, i estem orgullosos, a més, de que aquests jocs representin també un pont de diàleg entre Catalunya i Espanya. Eh? I això jo ho he explicat moltes vegades. És una gran oportunitat per fer veure que totes les administracions podem fer coses junts, i, de fet, les estem fent, no?
Enric.
Sí, alcalde, aquestes eleccions municipals, l'altre dia el president Mas deia que en els seus, Convergència i Unió, que eren com la primera fase d'una segona, que seran el 27 de setembre. Quan més amunt pugem de les ciutats, quan més grans són les ciutats, més es pensa que el vot es fa en clau més general que no pas en clau particular. Jo no sé si a vostè li preocupa el fet que aquestes eleccions tinguin un esbiaix excessivament en clau nacional o en clau del debat sobiranista, i si això a vostè el pot perjudicar, i si fos així, doncs quin és l'antídot per lluitar-hi?
No em preocupa quasi res en aquestes alçades de Sancho Panza. No em preocupa gaire.
Ara és el savi. Ha de passar 4 anys
per ser... Encara falten 4 anys per ser Panza.
Ara és Sancho el savi.
Està bé. No em preocupa gaire per una raó, perquè com que jo alcaldeo i trepitjo molt la realitat, jo em vaig fer un propòsit al principi del meu periple alcaldil, si és que es pot dir així, d'estar el 80% del temps fora del despatx i el 20% dins, i ho he complert. Per tant, conec molt bé la realitat de la meva ciutat i de l'entorn. Aquestes eleccions municipals, per molt que globalment alguns discursos les vulguin fer veure com a primàries d'un procés, o del procés nacional, o de les eleccions del 27 de setembre, el cert és que el ciutadà les està vivint en clau local. I al ciutadà li preocupa, doncs, això, els impostos i taxes locals, la neteja, els projectes que com a ciutat tenim, urbanístics, socials, etc. És a dir, els hi preocupa la proximitat. I la prova que això és així és que nosaltres, quan fem enquestes, demanem als ciutadans, i en tenim de recents, no parlem d'enquestes de fa anys, demanem pel resultat i els motius del vot en unes municipals i en unes hipotètiques autonòmiques. I en el cas de Tarragona el resultat és radicalment diferent. Vol dir que el ciutadà sap perfectament allà on s'adreça i quin sentit té el seu vot i per què serveix el seu vot. Per tant, per més que a nivell global es pugui fer aquest discurs de procés, a nivell local la partida s'està jugant en temes locals i en temes de proximitat, no? I si a més tens un projecte nacional com el dels Jocs Mediterranis i tens uns objectius potents i agosarats com són pujar molt el turisme o fer una gran aposta perquè la indústria química es renovi en profunditat o perquè la universitat segueixi tenint la potència que té, doncs millor. Però es juguen molt en clau local i per tant no em preocuparien de cap manera, però en aquest cas tinc motius més que suficients per no estar preocupat.
Daniel Grassa.
Sí, ara, en certa forma, ho anava dient. Jo li volia dir quins són els canvis importants que s'han de produir a Tarragona els propers anys. És a dir, la nostra ciutat que funciona avui en dia, en la seva dimensió, jo crec que ningú dubta que és una ciutat que va endavant. Mm-hmm. També l'entorn. Però, evidentment, sempre s'ha d'anar endavant.
Evidentment.
No hi en tenim prou. Això no es pot produir, no? A banda dels Jocs del Mediterrani, quins són els reptes principals que vostès plantegen per 4 anys? I poso un exemple. La línia fèrrea que vostès tenen, tocant l'estació, tocant el mar, que sí, per tant és una barrera.
És una barrera.
Què passa en tot això? Per exemple, quines són les 2 o 3 accions principals que han d'haver a Tarragona aquests propers anys, a banda dels Jocs del Mediterrani?
La primera, seguir mantenint aquest mix econòmic que ens fa ser bastant singulars i privilegiats, entre cometes, no? Tenir una indústria potent, sector secundari, que és el que més bé ha aguantat la crisi, no el que menys ha patit, però el que més bé ha aguantat la crisi. Tenir un sector potent també com la logística i el transport, amb el port de Tarragona i el conjunt del sistema viari i ferroviari de Tarragona, és un sector potent. Tenir un sistema comercial que combina les grans superfícies i les grans marques amb un comerç de proximitat important, amb la inauguració funció d'aquí a molt pocs mesos del mercat central i tot el seu entorn. És a dir, seguim, i després la universitat, el sector del coneixement, amb 4 instituts de recerca i un de transferència tecnològica. Tenir això, aquest mix socioeconòmic o econòmic, ens dona una solidesa que quan un sector està una mica feble, l'altre estira, i a l'inrevés, no? I això, hi ha poques ciutats que el tinguin, aquesta configuració econòmica. Per tant, mantenir aquest mix socioeconòmic buscant noves formes d'aliança i promoció. Per exemple, ara estem fent amb el Port de Tarragona i la Química el consorci ChemMed, que és un projecte per cridar noves inversions de química de segona generació o de transformació al voltant de la indústria química bàsica que tenim. L'altre projecte és la recuperació de la mirada al mar. Vostè ho deia molt bé. El cinturó de ferro que tenim amb la via del tren ha fet que la ciutat no miri directament al mar i no es comuniqui físicament directament amb el mar, quan tenim 5 platges extraordinàries i una d'urbana completa. Amb el Port de Tarragona ja hem pactat, i vam anunciar-ho fa poc, una passarel·la de comunicació directa entre la Rambla i la platja del Miracle i el nostre front marítim. Junt amb això va la recuperació del front litoral i de tot un passeig de costa que va al llarg de la nostra costa tarragonina, que pensin que són 14,5 quilòmetres de costa, amb alguna platja que té 4 quilòmetres, la platja llarga 3 quilòmetres i mig aproximadament. Per tant, aquesta recuperació de la mirada al mar, com que no ens podem treure de moment la via, suposo que en el futur la podrem treure, almenys l'han de poder superar adequadament. L'altre, efectivament, el corredor mediterrani, és una gran assignatura pendent, que és un delicte que els governs de tots els colors que han passat no ho hagin tingut com una gran prioritat. Però és que no és important per Catalunya o per Tarragona, és important per València, és important per Múrcia, és important per Andalusia, és important per les illes, que el corredor mediterrani funcioni ferroviàriament connectant-nos amb el centre i nord d'Europa és bàsic i elemental pel conjunt del país, i no hi ha hagut una clara voluntat política dels governs. Els hi poso un exemple. Fa un any i mig vam estar amb la ministra Pastor. Va haver un compromís de tirar endavant una cosa que se'n diu el tercer fil o el tercer rail, que és, perquè els oients ho entenguin, en l'ample de via ibèric, que és més ample que l'internacional, es posa una via al mig que permet la doble via, amb uns intercanviadors. Bé, això és una inversió que és, evidentment, molt més barata que fer tot el corredor de nou. I ho acceptem perquè això ens permet que la indústria química, el port i les indústries de també del País Valencià, és a dir, el Musafes, Ford, etc., tenen una gran oportunitat de ser molt competitius i situar-se en el centre d'Europa en menys de 24 hores. Però no només el que produïm aquí, també el que entra i surt del sud-est asiàtic, que passa en bona part per València, Tarragona o Barcelona, pels seus ports. No és possible que una inversió tan justeta, que a més està consensuada amb el territori i les administracions, per tant, l'Estat i la Generalitat d'acord, i els ajuntaments també, a hores d'ara encara no s'hagi posat en marxa. Em sembla que és una errada estratègica que ens fa perdre diners i competitivitat. Per tant, aquest seria un segon objectiu. Tercer objectiu, tenim una ciutat molt allargassada, creada a base de colònies industrials, urbanitzacions, de 14,5 quilòmetres de llarg i 5,5 d'ample. Què hem de fer? Hem de comunicar-la tota i vertebrar-la. I això, amb el Pla d'Ordenació Urbana Municipal que hem aprovat, ja preveu que es comuniqui llevant, ponent i al nord de la ciutat. I finalment, treballar millor o més la marca Ciutat de Tarragona o Tarragona com una marca associada a l'excel·lència, a solucions smart, smart cities, jocs del Mediterrani, turisme familiar i de qualitat i compra, és a dir, activitat comercial que combini, com poques ciutats, el gran comerç amb el comerç de proximitat.
Alcalde, i si hi ha tanta sintonia entre totes les administracions, per què es frena el tema del corredor del Mediterrani aquí, o el tema del tercer fil?
Aquesta és la pregunta.
Per què?
Jo aquesta és la pregunta que li faig a la ministra i al secretari d'Estat, i em diuen que no, que esto sigue su curso.
Però, i els d'abans li deien dir el mateix, els d'abans, no?
Els d'abans em deien que havien de decidir encara quina era la prioritat, cosa que jo vaig tenir una emprenyada amb el ministre Blanco, pública i en privat, perquè em sembla una autèntica barbaritat que encara es dubti de si és prioritari el corredor mediterrani o el corredor central de la península. És que no hi ha cap mena de dubte, ni per producte interior brut, ni per població, ni per dinamisme econòmic. Com pot ser que algú dubti de si el tren ha de passar per aquí o ha de passar per Canfranc, que els francesos no volen? No volen. Sincerament no ho entenc. Jo crec que hi ha inèrcies culturals, polítiques, però també culturals, que fan que pensin que l'Espanya que concebem ha de seguir sent radial. I no pot ser. És a dir, el corredor mediterrani, a més, Brussel·les ja s'ha pronunciat fa 5 anys, 4 anys i mig, amb el lobby Ferrmed, que, del que formem part, i Barcelona també, i Girona, i València, i Múrcia. Brussel·les es va pronunciar de manera taxativa. La prioritat ferroviària del sud d'Europa és el corredor mediterrani, no? Per tant, no entenc per què no s'activa. Jo crec que hi ha inèrcies i reticències culturals, històriques, polítiques, que no acabo d'entendre que no estic disposat a admetre.
I no desencallarem, doncs, o què?
No, sí, sí. Però allò que havia de ser una realitat d'aquí a finals d'aquest any encara tardarà un any o dos anys més, i mentretant les nostres empreses perden competitivitat, els nostres ports perden competitivitat, la nostra economia té llast perquè no situa les seves mercaderies en menys de 24 hores i, en canvi, ha d'estar amb intercanviadors, amb sistema intermodal de carretera més ferrocarril. Això és un petit desastre, però no per Tarragona, insisteixo, per Barcelona, pel conjunt d'Espanya.
Escolteu el Converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb l'Enric Sierra, el Dalila Arasa, Joan Carles Valero, Salvador Guillermo, avui amb el protagonista, el senyor Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona i candidat del PSC a la reelecció. Quedava per preguntar encara al Salvador i després demanava la paraula a l'Enric Sierra. Doncs dic, Salvador.
Molt bé, alcalde, encara resulta sorprenent que encara la gent s'entesti, com deia algun conseller, a transportar il·lusions, allò de transportar persones i mercaderies. Jo volia recuperar una mica el tema polític, perquè si bé és cert que hi ha a les votacions municipals hi ha un pes rellevant, com és la feina feta, la coneixença, la proximitat, i en el seu cas l'alcaldeat, no? Que també m'ha agradat. Sí, sí. És el fet de que de ben cert serà que els partits hegemònics rebran un fort càstig. I el rebran per diverses raons que no entrarem, i que uns altres que estan al costat ho rebran a cabassos, amb feina, poca feina feta. És a dir, rebran el vot del càstig, no el vot d'aquell que l'ha motivat, sinó que votaré uns altres per castigar vostès. Això durà, sens dubte, perquè ja no és un element d'alternança d'un hegemònic respecte a l'altre, sinó un afebliment d'aquest element polític, o una major fragmentació del vot, i per tant des del món empresarial una certa preocupació a la possibilitat de la governabilitat, perquè al final s'ha de portar i s'ha de fer elements que ajudin a la governabilitat, en un context que encara hi hagi l'element de les coalicions. El nostre país no s'acaba d'entendre, és a dir, els governs de coalició, dient, no?
Sí, sí.
No hi ha cultura de coalició igual que altres països en els quals, òbviament, la democràcia estava molt bé. Tots veiem, vostè ens comentava abans que el POM i els pressupostos els va aprovar, no sé si amb el sense suport, però sense cap vot en contra.
Amb 26
per tant,
vots a favor i una abstenció.
Per aquesta capacitat de negociar. No veu vostè que cal redreçar algun dels missatges polítics, sobretot dels grans partits hegemònics, i de com articular o acostumar-nos a veure governs de coalició?
Sí, a mi la no tenir majoria absoluta no m'espanta gens, entre altres coses perquè porto 8 anys d'alcalde i no l'he tingut mai, no? Per tant, la capacitat de diàleg, de posar els interessos de la ciutat per damunt dels interessos estratègics i de partit, doncs van al meu tarannà i d'alguna manera em surt de natural. Per tant, no m'hauria de preocupar passant a l'esfera nacional o en altres esferes. És veritat que s'està produint el fenomen que els grans partits centrals i tradicionals, doncs no estem en el millor moment, per dir-ho de manera eufemística, no? I és cert que es produirà un vot no d'adhesió, sinó de rebuig, o de decepció, o de desafecció, com diuen alguns. Malgrat tot, el gruix del vot encara és majoritament cap als partits, ja s'ha vist a Andalusia, segurament es veurà a les properes eleccions municipals i autonòmiques a nivell d'estat. Jo crec que ens hem d'acostumar a tenir un període llarg, i quan dic llarg deu ser segurament més d'una dècada, de coalicions i d'absència de grans majories absolutes. Això és necessàriament dolent? No. És veritat que hem de canviar la cultura tots, nosaltres, els polítics i els ciutadans també, que castiguen quan membres d'un sol govern poden opinar matitzadament diferent. Tampoc passa res. A Alemanya això està passant cada dia. Ministres que matitzen a la cancellera o en Cameron al Regne Unit, amb el... En fi, ens hem d'acostumar més a la, com ho diria, a la diversitat, no a la divergència, però sí a la diversitat. Això ja estarà bé, però a més ens ajudarà a depurar determinades pautes i comportaments que són els que ha provocat això, la corrupció, l'abús de poder, la inèrcia, l'apertura necessària dels partits polítics a noves formes de ser electes. És a dir, jo fa anys que predico que els alcaldes han de ser elegits directament. Directament vol dir directament, no amb unes componentes de qui tregui més del 30%, no, directament. I que les llistes han de ser obertes. Només així serem capaços de tornar a tenir la confiança, la centralitat del país, la confiança majoritària de la gent. Jo confio molt en aquest país, i quan dic país em refereixo a Tarragona, Catalunya i Espanya, que al final tindrem cordura. Però és veritat que passarem per un període de, jo no diré que d'inestabilitat, però sí d'indefinició, i que aquests partits que s'han creat i creixen molt ràpidament, molt probablement també poden decreixer molt ràpidament. Ara, no serà un fenomen que serà a curt termini, serà a mig termini. Mentretant, ens haurem d'anar entenent, i hem de perdre la por a la diversitat. És veritat que la inestabilitat política és molt dolenta, és molt dolenta. I no parlo només pels mercats, parlo a l'hora de marcar-te objectius reals i realistes, parlo a l'hora de no enquistar-te, no enquistar-te en posicions partidistes, sinó veure que el ciutadà el que vol són solucions, no a veure qui se'l guanya dels dos, de governar, de prendre decisions de govern. Per tant, a mi sincerament ni em preocupa ni m'espanta. Ara és veritat que és un fenomen que cal tenir en compte, i el que hem d'ajudar tots, també els empresaris, a modular i guanyar confiança, no? I els sindicats,
Vaticina, doncs, tempestes, no? Després de les eleccions...
Vaticina un canvi de panorama que no farà desaparèixer els grans partits, evidentment, i que no deixarem de ser majoritaris, però que hi haurà...
moments convulsos, no?
Sí, com s'està veient a Andalusia, o com s'alvira el País Valencià.
Encara més, perquè Andalusia encara...
Sí, s'ha perturbat.
El que passa és que els restos no han permès una viabilitat, però aquí serà molt més complicat, tot i que la llei municipal otorga al partit més votat la possibilitat de governar.
No, alcalde, abans et parlava del tema del corredor mediterrani, que efectivament vostè ho ha qualificat d'un delicte dels governs, dels diferents governs, també els que vostè, del partit que vostè milita, no? I a això m'hi volia referir, perquè justament ara fa un temps, una de les coses més, que més hem parlat a les tertúlies, en els programes i en els mitjans, ha sigut la mala relació, o la poca relació, en tot cas la poca influència que ha tingut el PSC en el PSOE quan hi ha governat. I en el tema del corredor mediterrani és una evidència, no? I potser d'aquells polvos tenim aquests lodos. Jo no sé si vostès, ja a nivell de partit, hi han reflexionat sobre això, i ara just que s'està, com aquesta paraula moderna, o que s'està parlant molt de la regeneració política, també internament dins del, de la relació que tenen vostès amb el PSOE, i si un dia el PSOE doncs pogués tornar a governar, tot això es vehicularia. Això és un, una pregunta genèrica, i la concretaria en una més, més específica, que és l'estació de l'AVE a Tarragona. Perquè, és clar, que tu triguis menys en anar de Barcelona a Tarragona i més d'anar de l'estació de Tarragona al centre de Tarragona, això...
Un escàndol.
Això és un escàndol.
Aquí, aquí, sí, aquí podria dir, m'agrada que em facin aquesta pregunta, perquè realment és un escàndol. O sigui, això va ser un pacte... en fi... un acord, és igual, és que ara ho anava a qualificar com que aquí em vaig guanyar una intent de demanda de Ryanair en aquesta mateixa tertúlia, em contindré. Això va ser un acord tremendament negatiu pel sistema AVE, però per Tarragona, entre el senyor Álvarez Cascos i el senyor Felip Puig en el seu moment, amb un secretari d'Estat català, curiosament, l'Albert Vilalta. L'Albert Vilalta. És veritat que en Pau descansi, que fa no gaire que va ser traspassat. Va ser una errada monumental per estalviar-se uns quants milions d'euros, i jo em temo també, perquè com que havia de passar per Tarragona que, i no per Reus, doncs escolta'm, doncs mira, en terreny de ningú i, tots, i tothom perdem, no? És una errada monumental, per això l'estem intentant arreglar amb la passada del tercer carril, perquè ens permet passar les grans prestacions per la ciutat de Tarragona i també per Reus, i d'aquesta manera corregiríem parcialment una errada monumental. O sigui, és increïble pensar que una ciutat com Tarragona, en un territori que té 450.000 habitants, no pugui tenir una estació urbana. Si algun avantatge té el tren és que et deixi al mig d'una ciutat, com passa a Barcelona, a Lleida o a Madrid,
Girona.
O a Girona.
I no una Pineda.
Sí. Per tant, jo vaig ser el primer que vaig dir en un tribun a La Vanguardia, al Palace, en la meva primera conferència, això ha estat una errada històrica que costarà reparar, perquè les infraestructures ferroviàries costa molt canviar-les. I respecte a la influència del PSC, és veritat en aquest tema, és absolutament veritat, però també la de Convergència i Unió, perquè en Jordi Pujol va tenir el govern de Felipe González a la mà i no va plantejar aquest tema mai, seriosament.
Sí, però ara tenir... ho està fent i tu més.
No, jo dic primer, el PSC és sí. Cert. Falta d'influència, cert. Però jo crec que tenim una cadència com a catalans, que hem pensat molt en altres coses i menys en les coses substancials i importants. El corredor del Mediterrani hauria d'haver estat... Bueno, cuidado. I també el PP valencià. Perquè a València, el PP a les Corts Valencianes es va oposar per diverses vegades a prioritzar el corredor del Mediterrani. Fins ara fa molt pocs, fa 6 anys, que constituïm el lobby Fermet i se n'adonen de que per on passaran les mercaderies que van cap a Europa. No és més lògic que passin per Castelló, Tarragona, Barcelona, que no pas que hagin d'anar a Madrid, Andalla o Canfranc, que no està punxat encara. Per tant, jo crec que tots plegats ens hem equivocat molt, però d'aquelles errades haurien d'haver pres, i jo crec que no del tot hem après, no?
En aquest tema que deia l'Enric de l'AVE allà al mig del...
del Nord-Res,
del Nord-Res, exactament. Vostè va proposar una llançadora entre l'estació i la ciutat de Tarragona.
No només ho vaig proposar, em van dir, em van dir a Madrid que sí, doncs encara ho estan estudiant. Una llançadora dièsel que connectava l'estació de l'AVE amb l'estació de Tarragona en 7 minuts i que a més anava sortint i entrant en la mesura que les freqüències dels trens arribessin. És la solució ideal.
Si no estic equivocat, l'estació de l'AVE a Tarragona és la segona
més concorreguda
de Catalunya.
Sí, sí, amb diferència, igual que l'estació de Tarragona és la segona amb trànsit de passatgers de Catalunya. Clar, em sembla una autèntica barbaritat que una solució barata i fàcil i perfectament possible a nivell ferroviari encara se l'estiguin estudiant. D'això fa 2 anys i mig que vam estar a nous ministeris. Una gran idea, alcalde. Pues bueno, una gran idea que queda amb una gran idea. I jo els hi recordo cada vegada. Sí, estan en fase d'estudi. Perquè esto, claro, esto tiene que ser, sí, tiene que ser dièsel.
Escolta, no aquí hi ha alguna mà negra, eh? Jo no sé si de Madrid o inclús de Barcelona.
Inclús això amb el conseller Vila, que té molt bona sintonia, i a més ho aplaudeixo amb la ministra Pastor, i que ens ha ajudat molt amb altres temes, com és el Rodalies Tarragona i altres altres inversions, el conseller Vila ho comparteix amb nosaltres i participa absolutament d'aquesta solució que permetria corregir un dèficit històric monumental. Doncs no hi ha manera.
Molt bé, Joan Carles i Daniel, sí. Vinga, Joan Carles.
Sí, m'ha agradat moltíssim aquesta proposta que defensa vostè de que els alcaldes siguin allò votats o elegit directament, no?, amb llistes obertes, perquè la ciutadania, veritablement, els alcaldes el que fan és encomanar, no delegar, no? Encomanar el govern de les ciutats, i si recordem a Tocqueville, les ciutats és on veritablement resideix la força dels pobles lliures, no?
Sí.
Com, a mi m'agradaria preguntar-li, en aquest sentit, a l'efecte d'exemplaritat que un alcalde té davant del seu poble, de la seva ciutat, no? Exemplaritat en el sentit allò de predicar amb l'exemple, no? Vull dir, no de dir què és el bo i el dolent, sinó predicar amb l'exemple, no? Sobretot quan surten casos que vostè també ho aclarirà ara, com casos com regals de rellotges, que sí. per mi són insubstancials, però bueno, ha sortit allò, el ventilador ha esquitxat a tothom, no? De la Federació de Municipis, etc. O sigui, jo voldria traslladar-li aquest concepte, però de pràctica quotidiana, de l'exemplaritat dels polítics, sobretot dels polítics que trepitgen el carrer, que es veuen quotidianament amb els seus electors, que encomanen i no deleguen, no? I també m'agradaria preguntar-li com fomentarà la participació d'aquesta ciutadania en Tarragona, no?
L'elecció directa d'alcaldes em sembla que és absolutament capdal perquè la gent comenci, resintonitzi de nou amb interès directe, perquè fins ara els alcaldes no els elegeixen els ciutadans, elegeixen els regidors i els regidors elegeixen un ple alcaldes com a conseqüència d'una resultant segona o d'una derivada segona d'aquesta elecció ciutadana. Per tant, amb això jo fa temps que ho dic, crec que acabarà sent, però també les llistes obertes. Per què no puc triar tres regidors d'un partit perquè em cauen bé i sé que són gent capaç, honesta i preparada, un de l'altre i tres del següent? Jo crec que això seria perfeccionar la democràcia i la connexió amb el ciutadà. Respecte de la honestetat, em sembla que nosaltres hem de ser honestos i hem de semblar-ho. Jo tinc un còctel que és el perfecte alcalde que ha de tenir. Pues primer, un ingredient, proximitat, absolutament imprescindible. Si la gent no et sent propera, però no físicament només, propera als seus problemes i a les seves necessitats, oblida-te'n. Segon, honestetat. Honestetat i transparència. Tercer, lideratge. I amb aquest còctel, si a més t'ajuda la sort i la situació general, triomfes segur. El de l'honestetat és absolutament imprescindible. Jo voluntàriament cada 4 anys he fet públic tot el meu patrimoni i els meus ingressos. És més, fa un mes vaig fer públic davant notari tot el meu patrimoni, els meus ingressos i el saldo dels meus comptes. Voluntàriament, no tenim per què, però crec que és sa que això sigui així. I fora sa que tothom ho poguéssim fer. L'Ajuntament de Tarragona és el primer o el segon de Catalunya que ha posat a la seva pàgina web tot el patrimoni i els ingressos de tots i cadascun dels regidors i regidores de l'Ajuntament de Tarragona. I ara ens hem dotat aquest matí en un plenari d'un codi ètic i d'una supervisió independent volguda per tots els organismes autònoms i empreses municipals, 100% municipals o participades. La honestetat és la base de la credibilitat. Tu no pots ser creïble, per molt bé que gestionis un carrer, si no ets honest, si no et consideren honest o no et creuen honest, no? I després això, la broma aquesta de rellotges, és que això també és una conya, no? Perquè en fi, els advocats que no ho escoltin gaire, jo resulta que he estat imputat per, feliçment desimputat ja, no? Però imputat per unes dietes de la Federació de Municipis que vaig demostrar que no vaig cobrar i que no vaig voler cobrar voluntàriament. I la senyora jutgessa, amb tot el respecte, em manté la imputació perquè la instrucció està en marxa. Ho demostro, es demostra en l'informe dels Mossos d'Esquadra, es demostra les meves declaracions de renda, que jo vaig renunciar voluntàriament. Doncs m'he vist 9 mesos imputat en totes les llistes d'imputats.
Han estat desimputats els que van cobrar, no, també?
Sí, sí, clar. No, no, perquè...
El cas és més sagnant, però inclús els altres, no?
Clar, clar.
Que ha fet pena de banquillo.
No, no, però la segona encara és més greu per mi, perquè ens imputen a 80 no sé quants electes de tots els colors i de totes les procedències haver rebut un rellotge, compte un rellotge de 150 euros, tampoc pensem que és un Rolex o Auster, no sé què,
amb motiu del
25è aniversari, el 22 de juliol de l'any 2011, amb una assemblea, jo sóc dels imputats, quan resulta que no vaig anar a aquesta assemblea, em vaig disculpar explícitament i estava fent el Camino de Santiago, i a més ho puc demostrar perquè tinc la Compostelana, no?
Però estava en la llista.
I estava en la llista. Clar, dius, home, potser que ens ho fem mirar una miqueta, no? Abans d'imputar, gratem una miqueta i veiem què passa. Jo em vaig disculpar, o sigui, vaig disculpar la meva absència. No hi era, per tant, no puc figurar l'acte, no vaig rebre rellotge perquè no el podia rebre. Compte, si l'haguessin regalat i jo hagués estat allà, probablement l'hagués rebut, perquè és que, en fi, a mi no em compra ningú les voluntats amb un rellotge de 150 euros, eh? I a més estava a Santiago de Compostela i per sort ho he pogut demostrar. Però jo em vaig passar 2 mesos imputats per la conya aquesta del rellotge, eh? També ser una mica rigorosos i seriosos a l'hora de fer imputacions i acusacions, que jo no dic que no hi hagi motius en molts casos, eh? Però, en fi...
No, té vostè raó, perquè possiblement un que l'han invitat a un vermut, possiblement s'ha imputat molt aviat. Per sí. Això us m'ho comentava alguns d'un col·legi professional, és que no podràs anar a lluit vermut perquè poden dir que hi ha corrupció per això, no?
Sí, sí. El que s'explicava fa un moment, no? Sí, que sí. Ho has explicat pràcticament tot de la seva vida econòmica
tot,
i tot, no?
Absolutament tot.
Tant poder... una mica massa, no?
Sí, però...
Hi ha un moment que dius...
Sí, però jo que tinc... Part... Jo que la
ningú
vida...
voldrà ser polític, al final,
clar,
eh?
Clar, és que això fa difícil, la política, no?
Jo t'has de despullar davant...
Jo que la meva vida personal tinc poc patrimoni, perquè no he pensat mai en els diners, visco en el mateix pis que vivia fa 18 anys, faig les vacances al mateix lloc, tinc els mateixos amics, m'ha de canviar el cotxe perquè ja es caia trossos, no he tingut mai ambició per acumular, ni per fer, ni per tenir... Clar, el meu únic patrimoni és l'honestetat, i jo l'he de posar en valor, ja respecto que hi hagi gent que no, que cregui que no, eh? Però, i clar, coses aquestes em dolen i em fan mal personalment. Ja sé que políticament, curiosament, cap partit ni de l'oposició ni de la ciutat m'ha acusat perquè tinc la, modestament, la credibilitat de l'honestetat, no? Perdona,
canviant una mica i enllaçant el que preguntava l'Enric abans, tenim un horitzó a Catalunya, 27 de novembre, que per a molta gent és...
En teoria, no estan convocades pas encara.
Un horitzó cada vegada més llunyà.
Sí, sí, però en tot cas, a veure, i pel govern de la Generalitat, Convergència, Esquerra Republicana i altres partits han dit que el que tindrem d'aquí un mes, 24 de maig, és les primàries. Enllaço una mica amb això. Tenint en compte que a la Catalunya interior, quan dic interior vull dir pobles petits, segurament partits com Convergència, Esquerra, segurament arrasaran i, per tant, aquesta dinàmica, a banda de l'interès local, segurament funciona.
Sí.
Però no sé, poblacions, per entendre'ns, de més de 20.000 habitants, entre cometes, potser no sigui tan clar això, no? I si recordem allò, la República, els monarquis van tindre més vots que els republicans, però els republicans van guanyar les ciutats. I el guany de les ciutats va canviar el règim, no? De cara a això, tenint en compte les ciutats, o sigui, no només Barcelona, sinó Tarragona, Girona, Lleida, Mataró, Hospitalet, Reus, és possible que això no hagi del tot. Fins a quin punt pot caure aquesta línia tan marcada des de Convergència i Unió i des d'Esquerra, de que les primàries aquestes, o millor dit, que el 24 de maig és les primàries i, per tant, garantitzen en bona forma el resultat posterior.
Sí, a mi m'agradaria... Bueno, ja he dit abans que crec que la clau local serà el primer factor de vot i, a més, surarà en l'ambient doncs, una certa sensació de que estem sumant vots per altres coses, no? Pel procés i pel 27 de setembre. A mi m'agradaria pensar que el resultat serà prou nítid com per no tenir dobles lectures, però hi haurà dobles lectures. Hi haurà qui digui que el resultat ha avalat el procés, hi haurà qui digui que el resultat no ha avalat el procés, perquè que no ha arribat a uns mínims. Per tant, no despejarem res aquest 24 de maig des d'aquest punt de vista. Des del punt de vista de del resultat, de la presència, del desgast o no dels partits majoritaris, això sí que quedarà clarament reflexat, però des del punt de vista del procés no. Semblarà una mica allò de la nit de les eleccions, que tots guanyen. No? Doncs qui vulgui fer la lectura del que el procés ha guanyat força no es la podrà fer, perquè podrà comptar pobles, i qui vulgui fer la lectura de que ha primat la política local i les decisions locals, quan compti vots, no pobles, vots, veurà que no estan així. Va. En fi, això és, però això és absolutament inexorable. Eh? És a dir, les lectures faran així.
Passarà. Sí, passarà. Passarà i és inevitable. Eh? Però...
Sí, tot i que Xavier Trias va dir en aquest programa que a ell li complicava la vida, electoralment parlant, el fet de vincular això amb les eleccions catalanes, també és veritat que l'alcalde Trias sempre ha dit que ha posat la ciutat, mentre ell fos alcalde, al servei del país. I allà on, en el camí aquest que, cap on vagi Catalunya. Vostè, si torna a ser alcalde, Tarragona on la posarà?
Tarragona la posaré al servei del país, però el servei del país és necessàriament el procés cap a la independència, o és que hi hagi més activitat econòmica, que progressi tothom, que hi hagi menys desigualtat...
Però si vostè el truca al president i li diu, escolta...
No, a mi no em tocarà el president per demanar-me el que jo no sóc ni vull fer. Segur, ja li asseguro.
Ha sigut sempre molt clar en aquest tema.
No, jo sí. No.
A diferència d'altres alcaldes del seu mateix partit, sí, que han mantingut aquí entre dos aus.
No, jo sí.
D'ambigüitats en aquest tema,
Catalunya
i Espanya, plegades.
No sóc independentista, crec que s'ha de millorar la relació amb Espanya, és cert. Sempre faig la broma de com li explico a ma mare això del federalisme, que no ho entén la pobra dona, i diu, però fill meu, explica'm això del federalisme perquè no ho acabo d'entendre. Jo dic, mira mama, és una no cap relació amb Espanya, una nova relació amb Espanya, per tant haurem de reescriure la Constitució i la relació Catalunya-Espanya sense dèficit fiscal o un dèficit fiscal que compensi doncs, territorialment les polítiques de cooperativa, i necessàriament haurà d'acabar amb una consulta prèvia, legal i acordada, que serà un referèndum, que serà el que sigui. Jo estic per aquesta via. A mi, si em truquen per treballar amb això, o per fer més gran Catalunya, o per potenciar Catalunya en el context mundial, em tindran al costat per processos que no sé on porten, o que em temo que portin a la desil·lusió, doncs, sincerament, no.
El procés és cap a trencar amb Espanya, no, senyor Ballesteros? Això està clar,
sí,
no?
Sí, vull dir, sí.
Catalunya per un banc i la resta d'Espanya cap a l'altre.
Ara, també, igual que
no,
dic que...
No el trobaran a vostè?
No, a mi no.
Ni al PSC?
No. No.
Haurem de tallar la Riera de Gaià.
No cal.
La Gàlia de Tarragona.
No cal. També quan dic que jo no sóc independentista, he de dir que no sóc anti-independentista, perquè jo no em defineixo mai com anti-res. Jo crec que la gent té dret a manifestar lliurement. Jo tinc amics que són independentistes, a la colla de Castells, a les entitats de les que formo part, i ens entenem bé, i sopem, i fem una copa. Ara, a mi no em poden fer passar pel que no sóc, i no passa res, eh? I si perdo les majories per culpa d'això, doncs me'n vaig cap a casa tan tranquil.
La Gàlia també és l'àrea metropolitana de Barcelona.
Sí.
Hi
ha diverses Gàlies, doncs.
Per això, vull dir que no tot el món... No, com és? Tot el món té...
No sé. Aviam, 4 minuts i hem de posar el punt i final.
Dues qüestions molt concretes.
Ràpides.
Hem parlat d'eleccions locals, però també són eleccions als consells comarcals i diputacions per segona ronda. Si es fa difícil que no es pogués triar un alcalde directament, com s'entén que en segones rondes la gent no sap si ha votat o no ha votat, i si no caldria canviar el sistema per votar a la gent del Consell Comarcal i de les Diputacions?
No,
primera pregunta.
Jo soc molt clar. Jo em carregaria els consells comarcals.
Ara.
A mi em sembla una administració absolutament inútil, prescindible i perfectament homologable, per exemple, amb un Consell d'Alcaldes, que no cobrem res i no creem cap administració més. No necessitem més administració, necessitem menys, però més eficients.
I les diputacions, senyor Ballester?
I les diputacions, sí, compte,
els petits.
Sí, els petits necessiten d'administracions locals amb més musculatura per poder fer les seves carreteres, les seves connexions, és a dir, les infraestructures que no, de les que no siguin capaces, molt bé, però redefinim-les. redefinim-les. Redefinim-les com a una elecció directa derivada dels resultats, no com una segona elecció amb una segona derivada indirecta. Jo ja sé que tinc crítiques, per això inclús en el meu partit, això de les consells comarcals, a mi em són absolutament prescindibles. Per gestionar diners que venen de la Generalitat, no és que ho faci la Generalitat directament, no ens calen ni més treballadors, ni més funcionaris, ni més carrers públics. Que hem de tenir una coordinació comarcal? Perfecte. Que la comarca és un àmbit de relació entre pobles i ciutats propers? Fantàstic. Fem un consell d'alcaldes en el que no cal ni crear més administracions, ni cobrar més dietes, ni tenir res, senzillament. I es vota a l'alcalde més simpàtic, el més capaç o el més eficient. I ja està.
I l'altra qüestió econòmica, vostè ha fet també esment el fet que Tarragona ha anat bé perquè ha jugat amb la indústria, la petroquímica està a prop, el port, la logística, el turisme i altres activitats.
I el comerç.
De serveis com és el comerç. Què diria vostè als alcaldes que anys enrere, quan algú li parlava de logística, el que feia era girar el cap i dir, això no m'interessa?
Doncs que s'equivoquen, que perden unes grans oportunitats. La logística cada vegada serà més important. Si avui dia ja no hi ha magatzems, els magatzems estan en els trens i en els camions, no? Per tant, no ser un node logístic és perdre una gran oportunitat de ser un nus econòmic, social i de fins i tot de presència real en el món, no? Per tant, avui les grans ciutats estan lluitant per ser també nodes de comunicació, no?
Hem parlat de l'estació de l'AVE, de les comunicacions, l'aeroport. Reus Tarragona, què?
No, l'aeroport va funcionant.
Va funcionant?
No, però té...
És malament que ve,
va
no?
Perdre, sí, va perdent vols.
És que Barcelona s'ho endú tot, les de Girona ens passa el mateix.
Jo no em vull passar de llest, però ho vaig pronosticar amb una visita que vam tenir en el Manel Nadal, a l'època del tripartit, amb una visita que va fer a l'aeroport, i estàvem a la mesa de promoció de l'aeroport, uns quants alcaldes, i jo vaig dir, escolteu, quan el low cost entri amb força al Prat...
S'acaba.
Tots els altres, per vasos comunicants, anirem caient, i efectivament així ha estat. Així ha estat. Barcelona, jo crec que ja està bé que hi hagi una mica de low cost, ha d'apostar per ser un gran centre, un gran aeroport d'àmbit intercontinental. Aquesta és l'aposta que ha de fer Barcelona en aquest moment. I deixar el low cost per altres aeroports que el podem suportar millor perquè els costos són menors, perquè la capil·laritat és perfectament possible i perquè les comunicacions no aeroportuàries, viàries i ferroviàries ja comencen a ser una mica dignes. És a dir, ara, quan el low cost va entrar en potència al Prat, jo vaig pronosticar, i no em vaig equivocar gaire, que iríamos languideciendo, que en diuen, no? Girona i Tarragona, o Reus, igual, van caient, i a més ho fan de manera inexorable. No?
Missatge per aquí, per Aena, o per la Generalitat?
Missatge per Aena i per la Generalitat i tot el territori. Mirem de redefinir i especialitzar-nos com a aeroports. Què pot fer el Prat que no poden fer els altres aeroports? Transoceànic, intercontinental, anem a buscar això.
També en ports? També l'activitat portuària?
No, en ports Tarragona i Barcelona són força complementaris. I, a més, tenen una potència bastant semblant. El port de Barcelona transita 42 milions de tones any i el de Tarragona 33. Vull dir que no estaríem...
Tanta diferència.
El tipus de mercaderia.
Sí, clar. Allà tenim el dojo, el granel, el petroli, els grans productes.
I nosaltres tenim un rellotge que es diu que hem de posar el punt i final. Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, gràcies per estar avui amb nosaltres. Moltíssima sort el dia 24 de maig i fins a la pròxima ocasió.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
Gràcies també a l'Enric Sierra, al Salvador Guillermo, Dalila Arasa, Joan Carles Valero. Tornem la setmana que ve, com sempre, al restaurant Eustace Gran Marina, Walter Center Barcelona, Converses, Cadena Cope, Catalunya i Andorra. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.